Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, demà arrenquen les festes de primavera de l'Hospitalet. Fins al 27 d'abril s'han programat tot un seguit d'activitats per grans i petits, unes festes que enguany celebren el centenari de la ciutat. Bona tarda. De seguida ens centrem en totes les activitats que estan previstes a les festes de primavera que arrenquen demà. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Avui coneixerem algunes de les novetats editorials que els autors i autores de l'Hospitalet presenten per aquest Sant Jordi. És el cas de David Aliaga, que acaba de publicar la seva darrera novel·la, La lengua herida, i de l'hospitalenca Carolina Cámara, que presenta el poemari Lo que no te dije al verte. La Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet no vol renunciar al nou hospital que estava previst construir-se a la zona de Can Rigal després de fa gairebé dues dècades. Creuen que l'arribada del nou clínic no és incompatible amb l'esperat nou hospital que havia de substituir a l'històric de la Creu Roja. La reacció arriba després de les declaracions de l'alcalde David Quirós a l'entrevista de televisió de l'Hospitalet. Últimes hores per inscriure's a la Milla Urbana de Santa Eulàlia Memorial David Sánchez i Òscar Vizcaíno. La prova tornarà a ser solidària i es durà a terme l'1 de maig. Tot a punt perquè demà comencin les festes de primavera, unes festes que enguany celebren el centenari de la ciutat. Durant 5 dies s'han programat una 80ena d'activitats de tot tipus i per tota la família.
Les festes comencen aquest dimecres amb la tradicional Diada de Sant Jordi, on llibres i roses són els protagonistes. Paradistes i escriptors ocuparan la Rambla Just Oliveres durant tot el dia i a la tarda es farà la tradicional trobada de cavallers, princeses i dracs als jardins de Can Somarro. Dijous al vespre es farà el tradicional pregó des del balcó de l'Ajuntament, un pregó que dona el tret de sortida oficial a les festes i que enguany va a càrrec de 3 dones que representen el passat, el present i el futur de la ciutat.
Per una banda, perquè la història clarament ve marcada per una explicació masculina, no? Sempre es viu amb una mirada masculina i volíem denotar aquesta presència i aquesta història de ciutat en femení. I després, perquè quan pensem en persones potser famoses, conegudes, importants a la ciutat, ens venen molts noms d'home, però no tants de dona.
Enguany soc una de les pregoneres de les festes de primavera i estic encantada de ser-ho.
Això de que no només sàpiguen que existeixes, sinó que a més fas una part important en el que és la història o almenys el cor de la meva ciutat, que és l'Hospitalet, doncs la veritat és que és una sorpresa molt maca.
Us animo a sumar-vos a les festes, a venir a veure el pregó i a totes les activitats que els succeeixen i que us agradin durant l'últim cap de setmana d'abril, perquè tothom pugui gaudir de les tradicions locals que marca l'essència d'on vivim.
Després del pregó serà el moment de la cultura popular amb el toc d'inici. Des d'aquell moment comencen 3 dies amb una 80ena d'activitats programades, de les quals en destaquem la programació musical. La Farga viurà una nit de record a la dècada dels 90 amb la Noche de Oro del pop espanyol. El Parc de la Remunta acollirà els concerts gratuïts de Siloé, la Ludwig Band, Su i los Mojinos Escocíos, entre d'altres. Com a novetat, l'espai conegut com el Passeig de la Baldossa a Bellvitge serà escenari dels tributs musicals a grans referents nacionals i internacionals com els Smoking Stones o Pacto entre Caballeros. Les festes d'aquest any són també més inclusives i solidàries que mai. S'ha programat l'Hospitalet és màgic, una proposta de comèdia adreçada a persones sordes i també una edició especial de Diverse Sessions, una activitat de lleure per persones amb diversitat funcional. Enguany, i per primera vegada, l'ONG Pallassos Sense Fronteres mostrarà la feina que fan arreu del món amb una carpa on faran tallers i espectacles. A les festes tampoc faltaran les activitats per tota la família, com el Jardí de les Tortugues a Santa Eulàlia i el Parc de les Meravelles a Bellvitge, i clàssics com la Fira de la Cervesa i la Primavera de Tapes. I com sempre, la cultura popular i tradicional tindrà el seu lloc amb la passejada del bestiari, el fabulari, la jornada castellera i el correfoc, que posarà punt final a la festa.
Una de les novetats d'aquestes festes de primavera és l'Opalà, una nova activitat que substitueix la Primavera Arts de Carrer i el Festival MEC. Es tracta d'una proposta que fusiona la música, el circ i la dansa i que tindrà lloc divendres i dissabte a partir de les 5 de la tarda al Parc de la Torrassa. D'entre les actuacions previstes destaca la música de Sara Socas i l'Escaramba. També es podrà gaudir de l'actuació de dansa de les alumnes de Rookies Dance Studio i del taller de circ que organitza Esca Circus.
I la idea nostra és que és una cosa que està passant, de fet, a moltes tradicions ara mateix de festivals. Ja tu vas a un festival i ja no intentes que poder, no, gaudir de les màximes experiències. I en aquest cas és el que intentarem fer amb tot això. Hi ha carregat. Bueno, evidentment, i el circ també, que és el Opala, és aquest salt mortal sense mans que estem intentant donar i a veure com acaba, a veure si podem clavar el salt al final.
I perquè puguin seguir tots els detalls de les festes de primavera, els mitjans de comunicació de la ciutat hem preparat per aquests dies una programació especial que arrencarà el pròxim dijous, coincidint amb el pregó i el toc d'inici a la plaça de l'Ajuntament.
Els mitjans de comunicació de l'Hospitalet han preparat una cobertura especial per seguir de prop totes les activitats de les festes de primavera 2025. Des de dijous 24 d'abril, coincidint amb l'inici oficial de les celebracions, s'emetran diversos programes en directe des de la plaça de l'Ajuntament, amb entrevistes, connexions i la participació dels protagonistes. També s'oferiran programes especials dissabte a la tarda i diumenge al migdia.
Doncs els mitjans de comunicació de l'Hospitalet un any més farem una àmplia cobertura d'aquestes festes de primavera, unes festes que comencen ja dijous. Aquest dijous estarem des de les 8:05 a la plaça de l'Ajuntament en directe per seguir el pregó, que recordem que aquest any són tres les pregoneres, i també doncs el toc d'inici.
A més, també estarem dissabte, diumenge, dissabte per la tarda, de 6 a 8 al vespre, i diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda. Ens podreu veure allà en directe des de la plaça de l'Ajuntament. Us explicarem tot el que passa a la ciutat i també tindrem convidats directe, així que us esperem.
A més, la web del LH Digital oferirà informació diària amb l'agenda d'activitats, notícies, fotografies i vídeos dels moments més destacats. S'hi podrà consultar una graella de programació amb horaris i remissions dels programes. La cobertura informativa també es podrà seguir a través de les xarxes socials del LH Digital, a Facebook, Twitter i Instagram, on es publicarà contingut constant sobre les festes de primavera.
El portal lhdigital.cat, el portal dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet, es pot seguir tota l'actualitat d'aquestes festes de primavera, tant els programes de televisió d'Hospitalet, els programes en directe a través de streaming, com posteriorment recuperar-los a la carta i, evidentment, doncs, totes les imatges de la festa. Com que la gent estarà bàsicament al carrer vivint aquesta festa, doncs que estiguin pendents del mòbil o quan arribin a casa per mirar tota aquesta programació als mòbils o a l'ordinador.
Amb aquesta programació especial, els mitjans de l'Hospitalet refermen el seu compromís amb la cultura i la ciutadania, convertint-se en un altaveu de la festa més gran de la ciutat.
I com dèiem, enguany l'arrencada de les festes de primavera coincideixen amb el Sant Jordi, una de les cites més esperades de l'any arreu de Catalunya i també a l'Hospitalet. Com és tradicional, la Rambla Just Oliveres es convertirà demà en l'epicentre de la celebració, on els autors i autores locals signaran els seus llibres.
El 23 d'abril és una data marcada al calendari dels escriptors. A l'Hospitalet, els autors i autores tenen l'oportunitat de trobar-se amb els seus veïns a la firma de llibres de Sant Jordi que es fa a la Rambla Just Oliveres. Hi serà present David Aliaga, que presenta la seva darrera novel·la, La llengua herida, un relat que entre Mèxic, Trieste i Barcelona recorre la necessitat de construir la memòria i la identitat a través del llenguatge.
Parteix d'aquesta inquietud perquè la identitat i la memòria en el fons són discursos, són narracions que construïm per explicar-nos el món, per explicar-nos qui som i d'on venim, i en el moment en què entenem que tant la memòria com la identitat són discursos, em va interessar explorar de quina manera la fal·libilitat del llenguatge, la capacitat o la possibilitat de manipular el llenguatge, de tergiversar el que diem, pot condicionar també el discurs que construïm sobre nosaltres mateixos i sobre el món que ens envolta.
Un llibre que ha escrit durant 7 anys i que és ple d'actualitat.
Vaig adonar-me que d'una forma involuntària potser hi havia un alè polític molt actual, justament perquè vivim en un moment de la història on la manipulació del llenguatge està sent una eina que forma part del combat polític d'una manera molt, molt decisiva.
El poemari Lo que no te dije al verte és la primera obra de l'hospitalenca Carolina Càmara. Amb textos intimistes que transiten entre el vers, la prosa, els micropoemes i les reflexions personals, Càmara vol apropar la poesia a través de temes com l'amor transformador, la nostàlgia i l'esperança.
I és un llibre per fer més conscient les emocions, per donar-li valor als sentiments que a vegades banalitzem i expressar tot allò que ens guardem, que no ens atrevim a dir o fins i tot a confessar-nos a nosaltres mateixos, Pretenc agafar-te de la mà i fer-te mirar endins. I és un llibre per qui ha estimat i ha perdut, qui s'ha enamorat.
Es tracta d'un recull dels textos que ha estat escrivint des de fa 20 anys i es presenta com una lectura intensa i sensible.
Doncs és el que jo desitjo, no? Que la gent digui, ostres, jo també he sentit això. Crec que encara hi ha molta gana de paraula profunda, de sentiments, i li hem de donar una oportunitat a la poesia.
Tots dos escriptors estaran signant La lengua herida i Lo que no te dije al verte el proper 23 d'abril a la Rambla Just Oliveres d'11 a 12 del matí.
Dia de Sant Jordi, festes de primavera, i aquest divendres 25 d'abril arrenca una nova edició de la Fira d'Abril de Catalunya, i per saber tots els detalls ens acompanya a l'altra banda de pantalla avui el president de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya, Daniel Salinero. Bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda a vosaltres.
Un any més, al Parc del Fòrum, a Barcelona, acollirà a partir d'aquest divendres la 52a ja edició de la Fira d'Abril de Catalunya. Qui vagi, què és el que s'hi trobarà aquest any?
Bueno, pues sí, 20 años ya también aquí en el Fòrum de Barcelona. Y bueno, lo que se van a encontrar es la misma actividad cultural que se viene desarrollando en los últimos años. Atracciones nuevas. Este año hacemos una apuesta también por traer un tipo de atracciones novedosas en España. Más casetas culturales para dar servicio y, sobre todo, una apuesta importante por la seguridad y por la ampliación de aforos. Hemos ampliado el aforo este año a 40.000 personas y esperamos que, bueno, que no tengamos que cerrar puertas como hemos hecho en los últimos años.
En aquest sentit, pel que comentes, una de les novetats precisament és enguany que es cobrarà entrada. Per què s'ha pres aquesta decisió i quin és l'objectiu? Deies, amb mobilitat, també doncs, amb més aforament, suposo que és per garantir la seguretat al recinte.
Bueno, sí, después de la pandemia, sobre todo, hemos tenido una serie de acontecimientos de presencia de público que nos ha desbordado en varios momentos, en las últimas dos ediciones, llegando a tener que cerrar puertas y con todo lo que eso conlleva, ¿no? De caos y de problemas, ¿no? Para la organización y sobre todo también para la ciudad. Entonces, este año nos hemos visto en la obligación, por responsabilidad, de aumentar el aforo de la Feria de Abril a 40.000 personas. Y de eso pues, tiene un incremento obvio de servicios, de seguridad, una apuesta también por la seguridad. Y esos incrementos de costes son los que nos llevan a tomar una decisión para que la feria pueda mantenerse aquí en Barcelona de cobrar este precio simbólico de 3 euros durante 7 días. De los 10 días hay 3 días de entrada gratuita y 7 días en los que se cobrarán 3 euros. Que simplemente no por un tema lucrativo, sino por dar respuesta a estas necesidades que nos llevan a tener que ampliar todos los servicios de la Feria de Abril por lo que ha pasado estos dos años y que nos ha de permitir, y esa es la apuesta, estar muchos años más aquí. La única forma viable de que eso sea así.
Parlaves que hi haurà 3 dies que serà d'accés gratuït. No sé en quines qüestions es centraran, si és per una qüestió doncs, d'activitat o el que s'ha organitzat en aquests dies d'accés gratuït a la fira.
Bueno, es una cuestión meramente de la feria, es la feria abierta y nos vemos en esta obligación de tener que salvaguardarla y de protegerla para que se celebre muchos años. Entonces, hemos tomado la decisión del viernes de inauguración el lunes y el martes dar acceso gratuito a aquellas personas que por lo que sea pues no puedan pues eso, hacer frente a este precio simbólico de 3 euros o del bono de la feria, que es un bono de 12 euros que te permite entrar durante todos los días. Estos 3 días serán gratuitos, los menores de 5 años entran gratuitamente y el resto de los días es cuando cobraremos entradas. La medida viene por eso, simplemente por demostrar que esto no es un tema 100% lucrativo de nada, sino que es para poder paliar los costes que conlleva montar la Feria de Abril, porque quizá hay una desinformación, hay gente que piensa que la Feria de Abril la monta la ciudad, que la monta el ayuntamiento. Somos la única feria de esta magnitud en España que la monta una federación de entidades, una asociación como es la FECAC, y desde las entidades nace y se sigue construyendo.
I ja per acabar, Daniel, també ho parlàvem a l'inici d'aquesta entrevista, és la 52a edició d'aquesta Fira d'Abril. Com ha evolucionat al llarg dels anys aquesta fira fins a arribar a dia d'avui, com dèiem, amb aquesta gran quantitat de persones que decideixen en aquesta Fira d'Abril i també les entitats que hi participen?
Bueno, yo creo que sus orígenes comenzó siendo un, bueno, pues una unión o un encuentro de sobre todo los andaluces que en aquella época venían y querían echar o echaban de menos su tierra y querían darle homenaje, y ahora se ha convertido en un acto que es puntero en el calendario de ferias del Estado, o sea, de España, ¿no? Entonces, es una feria abierta, una feria por la que el año pasado pasaron cerca de 1.200.000 personas, y es una feria plural donde la gente viene a pasarlo bien, donde la oferta gastronómica y folclórica es fantástica, y yo creo que también lo que la gente valora es que nace de eso, ¿no? De las entidades de cultura popular, de la cultura popular de Cataluña, y es lo que la gente acaba valorando, ¿no? Entonces, yo creo que el secreto primordial es ese, aparte de que, bueno, pues, es una feria fantástica, con espacios de atracciones, con atracciones únicas, con gastronomía, con folclore, con muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que el secreto es la suma de todos y es lo que a todos nos ha llevado a que seamos un referente a nivel cultural y estatal, yo creo, ¿no?
Doncs esperem un any més, Daniel, que sigui tot un èxit aquesta Fira d'Abril, que recordem arrenca aquest divendres. Que vagi molt bé i gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
I seguim parlant d'altres qüestions, perquè aquí a l'Hospitalet les banderes a l'Ajuntament també unegen a mig pal en senyal de dol per la mort del Papa Francesc i de solidaritat amb la comunitat catòlica. La Generalitat ha decretat 3 dies de dol oficial i ha suspès alguns actes institucionals, tot i que es mantenen els de caire social, com el que tenen a veure amb la Diada del Llibre i la Rosa de Sant Jordi. A l'Hospitalet també es mantenen els actes de Sant Jordi i la programació de festes de primavera, ja que la programació té una vessant principalment social i cultural. I seguim parlant d'altres qüestions, perquè després que l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, remarqués a l'entrevista de Televisió l'Hospitalet de fa uns dies que el nou hospital clínic hauria de donar servei al veïnat de la zona nord, les reaccions no s'han fet esperar. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet asseguren que el nou clínic no ha de ser incompatible amb l'esperat nou hospital a la zona de Can Rigal.
No seria tampoc lògic que nosaltres continuéssim demanant un hospital quan t'arribarà un hospital com el Clínic, i tenint l'Hospital de Bellvitge. És a dir, jo crec que hem de ser, i ho hem d'explicar també, o sigui, hem de ser valents i explicar-ho.
Aquestes declaracions de l'alcalde David Quirós al programa de l'entrevista de Televisió de l'Hospitalet no han agradat a la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet. No volen renunciar al nou hospital que estava previst construir-se a la zona de Can Rigal des de fa gairebé 2 dècades.
Queremos un nuevo hospital y para eso están los terrenos de aquí de Can Rigal.
Són imatges de fa 6 anys, a una recollida de signatures, i aquestes de fa 2 mesos, totes dues per continuar reivindicant el nou hospital.
Los vecinos llevan 20 años reivindicando el Hospital General Can Rigal. Que el alcalde ahora ande en los medios renunciando a él no le exime, está evitando hablar con los vecinos, pero eso no le exime de los compromisos del ayuntamiento con la ciudad.
Hi va haver un concurs d'idees pel nou hospital a Can Rigal i es van presentar diferents dissenys, però com la resta del projecte urbanístic que havia planificat per a Can Rigal, ha estat paralitzat durant dècades. L'arribada del nou hospital clínic el 2035 a tocar de Can Rigal podria reactivar els diferents projectes, però des de la Federació entenen que no és incompatible amb el nou hospital de Can Rigal, que havia d'evitar que els hospitalencs de la zona nord s'hagin de desplaçar fins a l'Hospital Moisès Broix i a Sant Joan d'Espí per ser atesos. A més, ningú els ha assegurat que el nou clínic de Barcelona doni cobertura als veïns de la ciutat.
Mientras la Generalitat no certifique que ese hospital clínico que van a poner dará atención médica a todo Hospitalet y que el espacio, el suelo del ayuntamiento que hay en Can Rigal se dedique íntegramente a equipamientos de la ciudad, que no sean viviendas ni tampoco residencias para estudiantes de la Universidad de Barcelona, porque eso no nos vale.
A manca de 10 anys per l'entrada en marxa del nou hospital clínic, la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet volen saber quin serà el futur de l'Hospital General de l'Hospitalet. Creuen que necessita una reforma urgent i posen d'exemple el fibrociment de les teulades. Mentrestant, demanen una trobada amb l'alcalde David Quirós, amb qui no s'han reunit des del setembre, i una altra amb la consellera de Salut, Olga Pané, per conèixer els plans de futur en l'atenció sanitària a l'Hospitalet.
El centenar de treballadors de l'empresa Nòster d'ascensors ubicada al carrer Botànica, número 45 de l'Hospitalet, han començat avui una vaga indefinida després d'un conflicte que fa temps que s'arrossega amb la direcció de l'empresa. El motiu de la vaga, convocada pel Comitè d'Empresa i UGT-FICA, sorgeix de la inflexibilitat de l'empresa pel que fa als horaris, la falta de descans entre jornades i la negativa a reduir la càrrega de treball, una situació que ha portat a força baixes per estrès a la plantilla. En aquest sentit, denuncien una discriminació entre els treballadors de Nòster i el total de la plantilla d'Otis. Avui és el Dia Internacional del Vertigen i coincidint amb aquesta data ens hem apropat al Cap de la Florida per conèixer la maniobra d'Epley, que amb uns senzills moviments pot solucionar els símptomes del vertigen posicional benigne.
Mareig, ganes de vomitar o la sensació que, malgrat estar quiet, tot al voltant roda són alguns dels símptomes del vertigen posicional paroxístic benigne. Aquest és el tipus de vertigen més comú a Catalunya, amb més de 100.000 persones afectades a l'any. No es pot diagnosticar amb radiografies, analítiques ni ressonàncies i per tractar-lo els medicaments per altres tipus de vertigen no són efectius. Són dues senzilles maniobres físiques les que permeten diagnosticar i solucionar els símptomes d'aquest tipus de vertigen.
El tractament consisteix en anar girant el cap del pacient 90 graus en quatre posicions. Hi ha una que, com el cap ja no dona més de si, has de girar també el cos del pacient i després el poses dret i es cura. Amb les maniobres curatives el que fem és com si fos una joguina d'aquelles que tenim de petits amb una boleta, i el que fem és recol·locar aquesta sorra, aquestes partícules de calç, en aquesta estructura d'on no havien d'haver marxat mai, i el fet és que quan recol·loques això, la malaltia desapareix. Amb la qual cosa tens un pacient diagnosticat i tractat sense medicaments i sense proves diagnòstiques en una sola visita.
Un cas paradigmàtic és el de la Humildad, a qui després de fer-li aquesta maniobra no ha tornat a tenir vertigen.
No, el vino, me hizo unos ejercicios, la verdad es que a mí me fueron muy bien. Luego, al cabo de un tiempo, me volvieron a repetir, volví a bajar, y al final, ahora de momento no los tengo. De vértigo fatal, es que no me podía mover, ¿eh? Días que me levantaba y me tiraba el día sentada en una silla porque no podía moverme.
Al tractar-se d'una malaltia estesa en la població, promoure aquesta pràctica als centres d'atenció primària sense haver d'anar a l'especialista pot ser beneficiós.
La maniobra és fàcil de fer, però implementar-la d'una manera rutinària, quan tu estàs sola a la consulta, entre altres visites, pot ser no tan fàcil. I és, possiblement és per això que en realitat no s'acostuma a fer d'una manera rutinària en lloc del món, a no ser que sigui persones molt especialitzades en aquest tema. Però nosaltres defensem que això es pot fer, i es pot fer, i nosaltres ho estem fent des de fa molts anys.
Els efectes d'aquesta maniobra es noten entre 24 i 48 hores després de realitzar-la, i l'efectivitat d'aquesta és del 70% la primera vegada que es realitza i del 90% la segona.
La milla urbana de Santa Eulàlia escalfa motors. La prova serà d'aquí poc més d'una setmana i la ESSE i la resta d'organitzadors ultimen els darrers preparatius.
Falten només unes hores per tancar les inscripcions a la milla urbana de Santa Eulàlia 2025. Organitzada per la ESSE, la prova tornarà a omplir el carrer Madé Torné del veïnat de l'Hospitalet, disposat a gaudir d'una prova que ja compleix 33 edicions. Com sempre, la milla serà el pròxim 1 de maig. Tothom qui es vulgui inscriure ho ha de fer fins aquest dimecres 23 d'abril.
Esperem continuar una mica amb l'èxit de l'any passat, que va ser una milla, la veritat, fantàstica, per el temps que va fer, la gent que va participar, va sortir tot molt bé, molt, molt rodó. Aquest any hi ha un pont pel mig, segurament baixarem una mica la participació, però bueno, la gent que vingui, com sempre, esperem que estigui a gust i que la nostra funció és que la gent participi i que estigui contenta de vindre a la milla urbana de Santa Eulàlia.
A més de totes les proves atlètiques tradicionals, que inclouen des de la categoria sub-8 fins a la màster, passant per la prova reina, la cursa elit, la milla urbana de Santa Eulàlia tornarà a ser fidel al seu objectiu d'obrir la competició a tothom. Així, hi haurà relleu familiar, cursa de barrufets pels nascuts d'any 2020 i posteriors, la prova d'atenció i diversitat per a persones amb discapacitat i la Yayo Runners per a persones de 1960 i anteriors. I a més, la milla tornarà a no oblidar-se del seu caràcter solidari.
Per això la milla ha de ser una milla solidària, ha de ser una milla que fa barri, ha de ser una milla que lluita per la convivència, i tot el que fem ha de ser per millorar una mica la societat. Som una mica, ens hem tornat una mica més individualistes i jo crec que la milla ha de ser un punt de convivència i de solidaritat. I per això, sempre que puguem, ha sigut la Creu Roja, perquè jo sempre que he estat allà m'he emocionat de la feina que fan, i amb Sant Joan de Déu portem també molts anys treballant, han estat treballant amb operacions amb nanos que venien de països de fora, que no tenien la possibilitat d'operar-se.
Les inscripcions estan obertes fins aquest 23 d'abril a través del web inscripcionsas.com. El cost és de 4 euros, 2 per a les despeses pròpies de la competició, 1 que anirà al Banc d'Aliments de la Creu Roja i 1 euro més que anirà al projecte Charity Fund de l'Hospital Sant Joan de Déu.
I un darrer apunt, el Centre d'Esports Hospitalet ha emès un comunicat per anunciar que la candidatura a la presidència i junta directiva que encapçala Antoni García ha estat l'única que s'ha presentat en temps i forma un cop tancat el període de presentació de candidatures. En les properes hores s'haurà de validar i es procedirà a la proclamació oficial tal com marquen els estatuts del club riberenc. Recordem que la candidatura d'Antoni García compta amb el suport del futbolista i soci del club, l'hospitalenc Jordi Alba, de l'exfutbolista Tiago Alcántara i els empresaris Òscar Pierre, fundador de Globo, i Gonzalo Álvarez. I amb aquest apunt de l'Hospi ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, demà arrenquen les festes de primavera de l'Hospitalet. Fins al 27 d'abril s'han programat tot un seguit d'activitats per grans i petits, unes festes que enguany celebren el centenari de la ciutat. La Rambla Just Oliveres es convertirà demà en l'epicentre de la celebració de la Diada de Sant Jordi. Els autors i autores locals presentaran les seves novetats, com és el cas de David Aliaga i la seva novel·la La lengua herida, i l'hospitalenca Carolina Càmara presentarà el seu poemari Lo que no te dije al verte. La Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet no vol renunciar al nou hospital que estava previst construir-se a la zona de Can Rigal des de fa gairebé dues dècades. Creuen que l'arribada del nou hospital clínic no és incompatible amb l'esperat nou hospital que havia de substituir a l'històric de la Creu Roja. La reacció arriba després de les declaracions de l'alcalde David Quirós a l'entrevista de televisió de l'Hospitalet. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, lelacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.